Doncs ara parlarem de tot plegat i ho farem amb algú que fa temps que no sentim i que teníem ganes de sentir a l'Estat de Gràcia. Aquesta temporada encara no havíem pogut connectar amb ells. Per una banda, Maiol Roger, un aplaudiment per ell, gràcies.
Hombre, hombre.
Bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Hombre. Maiol, tio.
Bona tarda, reacció absolutament sincera des de la tribuna. Juan José està content que siguis amb nosaltres, Maiol Roger.
Maiol, bé, m'he quedat sin paraules.
Jo he faltat molt a vosaltres, eh?
Nosaltres també trobem a faltar molt.
Maiol, te sigo viendo por las mañanas, eh? Te sigo viendo. Te echo de menos.
Jo em preguntava si haguessis vingut a l'agost, per exemple, a finals d'agost, si haguessis vingut amb el coll alt, també.
No, home, no, perquè hi ha una altra estiola. Hi ha un altre tipus... No hi ha coll alt d'estiu, no hi ha coll alt sense màniques.
No hi ha coll alt.
Encara, però
no,
quan,
no, no,
quan
no,
es trobi, ho farem.
No s'han fet jerseis sense màniques, encara, tampoc.
I tant, que sí.
Sí.
No menys tinguis la por.
Una vegada em vaig comprar un i em va caure una esbroncada espectacular.
No, m'has igual.
Un moment, perdó, ja sé que és el dia de Sentència Torre, però et vas comprar un jersei sense
màniques
i caputxa?
El vaig comprar per fer un regal.
Però ah,
deixem-ho per demà.
Sisplau, sí.
No, deixem-ho per demà. No, mañana hay que retomar este tema. Chaleco con caputxa desafía todo.
Recordem que l'Adam fa regals pràctics.
Sempre que puc.
Ja està.
Escolteu una cosa, per una banda tenim el Maiol Roger i a l'altra banda també tenim el Manel Lucas. Bona tarda.
Hombre.
Hola, què tal, com esteu?
Bona
hombre,
tarda.
Hombre.
Bé. Mira, el Juanjo també
vuelve
està content.
Vuelve los buenos tiempos.
Sí, senyor. Sí.
Ah, gràcies. Pues molt bé.
El Dream Team.
Bueno, t'he dit que les tardes no són el mateix. Des de que no vinc tan sovint.
Sí, senyor. Nosaltres ens passa el mateix i us trobem a faltar. Per això us hem trucat avui, perquè hi ha moltes coses a comentar. Per exemple, ara sentíem Gonzalo Boye, advocat de Quim Torra, dintre de l'equip jurídic, deia que era una guerra que es guanyaria a Europa, que aquí és bàsicament impossible guanyar aquest tipus de judicis. Maiol Roger, Manel Lucas.
Jo trobo que... Trobo que és lògic que el Gonzalo Boye digui això, i des del punt de vista de la defensa del president em sembla lo raonable, és a dir, s'han d'esgotar totes les possibilitats fins al final. I és veritat que, veient les estadístiques, diguem-ne, la jurisprudència, sembla més possible que el Tribunal Europeu pugui dir alguna cosa a favor d'ells. Tampoc és segur, perquè tampoc és que el Tribunal Europeu hagi donat sempre la raó a les reclamacions dels dirigents independentistes. Però, en tot cas, segur que és més probable que a Espanya, clar.
Maiol.
Clar, jo en aquest cas tinc més dubtes del que diu Gonzalo Boye, més enllà de que, òbviament, ja sabem que l'independentisme sempre busca aquest aixopluc a Europa i en molts casos el trobarà perquè és aberrant. Però en aquest cas la llei estrictament diu això. És veritat que la llei és probablement absurda i la seva aplicació és desmesurada, però al final el redactat de la llei diu que la Junta Electoral Central tenia la potestat d'exigir a Quim Torra. És a dir, és una tonteria, efectivament, perquè la condemna és una absurditat, però si Europa es posa a llegir estrictament el contingut de la llei, veurem, tinc els meus dubtes. Ara, és veritat que hi ha bastantes més opcions que això es diri en contra de l'estat espanyol que en d'altres casos.
És interessant algunes de les coses que explica la sentència, perquè el tribunal aclareix que la sentència no és per haver posat la pancarta, sinó per haver-la posat en període electoral. Diu, no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales. El presidente disponía de los suficientes elementos sobre la obligación de acatar los mandatos de la JEC, i a mi, sincerament, el punt que em sembla més interessant és que la pròpia sentència s'avanci a possibles reaccions quan diu no puede hablarse de una reacción penal desproporcionada e innecesaria, que jo no sé si vosaltres que heu llegit més sentències, de normal es reacciona a la reacció, és a dir, es prereacciona. Diu, no puede hablarse de una reacción penal desproporcionada e innecesaria que sea parte del principio de intervención mínima y de última ratio que en toda sociedad democrática tiene que tener el recurso al derecho penal. És una mica, a mi m'ha sorprès, Juanjo.
Antes de que digas nada, ¿no? Ya dice, antes de que ya os quejéis, ya os decimos que no. Bueno, yo no entiendo de todo esto, la verdad, no sé cómo funciona todo este tema de la ley, pero claro, visto desde fuera, pues suena a eso. Suena a nos quejéis más y esto es lo que hay y andando.
Bueno, hem de pensar que potser el tema de la desproporció també pugui haver sigut un tema que s'hagi... Jo no vaig seguir el dia a dia del judici, però és probable que els advocats també utilitzessin aquest argument de la desproporció, que és un argument que, d'altra banda, ha utilitzat avui el ministre d'Universitats, Manuel Castells, en una entrevista a Televisió Espanyola, dient que amb ell li semblava desproporcionat, que crec que és una idea que plana bastant entre gent que pot considerar d'alguna manera que, doncs, que igual en campanya electoral no s'havia d'haver posat un text polític a la façana de la presidència de la Generalitat, però que condemnar una persona a la inhabilitació política, una persona com és el president d'una autonomia, deixar una autonomia, fins i tot estic parlant d'un concepte constitucional, deixar una autonomia descapçada i sense possibilitat de prendre mesures importants per aquest fet, pot semblar desproporcionat. Mm. I això ho pensa fins i tot un membre del govern espanyol. No?
De fet, Manuel Castells ha parlat que ho veu exagerat i que li sembla una provocació.
Al cap de poca estona, de tota manera, Maiol Roger, si no m'equivoco, la ministra d'Exteriors ha sortit des d'Eslovènia una mica esmenant la plana, com si diguéssim, aquestes declaracions i dient que bàsicament la postura del govern en general és de respecte total a les decisions judicials.
Sí, sobretot a les que els diuen bé el govern. Veuríem si fos una decisió judicial que no els interessés. Més enllà que hi hagi membres del govern que, òbviament, pensen que estem davant d'una barregassada. I jo crec que la sentència, a la pràctica, el que fa és respondre els arguments de Gonzalo Doy al judici, perquè, com bé deia el Manel, aquestes opcions van estar-hi, però una mica, i em dona la sensació, com la sentència del Tribunal Suprem respecte als presos del procés, que està escrita en europeu. És a dir, ells saben ja quin argumentari es presentarà, saben que la batalla d'Europa serà perquè hi haurà l'argument que s'està tancant la llibertat d'expressió, i ells el que diuen és, no és llibertat d'expressió, no estem qüestionant què pot dir el president, sinó estem qüestionant si pot desobrir o no a una instància superior que faci un tracte del central. Per això es blinden una mica. I jo crec que amb les sentències polítiques, com que ells ja saben on acabaran, ja ho fan així, intentant blindar-se abans, encara que sigui estrany des d'un punt de vista pràctic.
En la línia de les reaccions exagerades perquè fa la sentència, més enllà de les lectures polítiques, també hi ha hagut lectures jurídiques. Per exemple, fa una estona sentíem a Joaquim Urías, que era exlletrat del Constitucional i professor de dret constitucional, i ha dit literalment que això, si hagués estat qualsevol altre president de qualsevol altra comunitat autònoma, no hauria arribat a aquest extrem. No.
Juanjo, et sento que vas fent sorollets.
Voy remugando, no, porque
es como un teleñeco, va fent.
Soy el viejo ese de los teleñecos. Que está ahí.
Estàs d'acord, dius, Juanjo, estàs d'acord.
Sí, estoy de acuerdo, claro. Sí, lo que pasa es que esto, bueno, hace como un poco daño, ¿no?, decirlo así de viva voz, pero si hubiera sido otro presidente, yo estoy convencido que no hubiera pasado.
Manel.
Estoy convencido.
A veure, però és evident que els conflictes polítics quan són en Catalunya sempre són més durs i més complexos i tenen unes conseqüències més dures, no? Vull dir, a veure si ens podem remuntar a l'Estatut i tenir en compte que a l'Estatut se li van retallar articles que altres estatuts d'altres comunitats tenen pràcticament idèntics i no se'ls han retallat. Vull dir que amb aquest antecedent, doncs, podem dir... A veure, és una hipòtesi, però no és una hipòtesi descabellada.
Veus, la mirada del Manel, aquesta, sempre tenim el passat tan present, aquest historiador que dus a dintre, Manel. Ara estic fent poesia sobre la marxa,
M'agrada que em dediquin poesia.
Maiol, Maria, digues.
No, a mi hi ha un to que em crida l'atenció, perquè en la sentència el tribunal justifica que se l'inhabiliti per qualsevol càrrec públic, i no només com a president, perquè no fer-ho, i diu, constituiria una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de los poderes públicos.
És a dir, no en tinc un més remei que fer-ho, No devia sortir de possible.
No sé si és com el connotatiu, no? Això d'una burla al respeto.
Burla.
Ja hem vist que
viene, parece que venga del medievo.
És com, no seria just pels vostres companys una mica.
Escarni o burla.
És un llenguatge que ja hem vist moltes vegades, amb sentències de diferents tribunals del país.
Sí, que aprofiten per renyar pel mig.
Maiol, vols afegir alguna cosa? Perquè tinc aquí un tuit del Jaume Sens per llegir.
Doncs, si vols llegir el tuit de la Jaume Sens, ja m'hi afegeixo a sobre,
diguéssim. Sí, t'ho dic perquè obre una porta d'un altre tema que és col·lateral, que camina una mica en paral·lel a nivell d'actualitat al voltant de la justícia, que és interessant també, perquè Jaume Sens diu: la inhabilitació del president Torra per una pancarta és probablement el cas més absurd que hem vist en tota l'etapa de judicialització de la política. Això és el que li sembla a ell. Una sentència injusta més, i aquí entra el tema nou, d'un poder judicial segrestat per la dreta, que de cap manera ens ha de desviar del camí del diàleg. És a dir, Jaume Sens posa sobre la taula el tema de la constitució dels nous membres del Consell General del Poder Judicial, que consideren, entre cometes, segrestat, Maiel Roger.
Clar, que sigui un dels actes més absurds de la justícia, sens dubte, potser lliga una mica amb quan van citar de cara Joan Coma per haver dit que la truita s'ha de fer trencar els ous.
Sí, sí. Ah,
i en aquest cas estem parlant d'una cosa bastant més greu perquè ha acabat en la inhabilitació d'un president de la Generalitat. Però és que aquesta porta del debat del Consell General del Poder Judicial és molt interessant perquè em lliga una mica amb el que va passar divendres, que és el seu president, Carlos Lesmes, directament enfrontat al govern per interessos polítics. Perquè tot l'afer de la presència del rei a Barcelona només respon a això, a que la dreta li interessava fer un embolic polític al que era senzillament la precaució del govern de no voler tenir el rei a Barcelona en un moment en què podia sortir la sentència. Ara que hi ha una majoria progressista, entenc que voldran actualitzar això. És cert que això serà actualització sí, amb el Partit Popular, veurem, per tant, en aquesta situació com ho poden conjugar, però és que ara mateix la imparcialitat de la justícia, no només en el flanc independentista, que ja fa bastants mesos que ho sabem, sinó també en el flanc esquerra-dreta, està molt en dubte.
Va,
perdoneu, sí, és que jo crec que el tema aquest de la renovació de la cúpula dels jutges és fonamental i és escandalós, i és, si em permeteu, és escandalós que un partit que es defensa, o sigui, es presenta com el gran defensor de la Constitució,
ja sé per on vas,
com és el PP, es negui a fer una cosa que fa dos anys que s'hauria d'haver fet per mandat constitucional, i que es negui a seure a parlar de la renovació dels jutges. Llavors tenim un president dels jutges, com el Lesmes, que amb el seu mandat dos anys caducat, i clar, jo crec que una mica de prudència amb les seves actuacions se li hauria de demanar, escolta, tio, que tu estàs... potser no caldria dir-li escolta, tio, perquè li podria dir d'una altra manera. Que estàs de prestau una mica aquí. No?
Oye, pavo.
Estàs de prestau i estàs exercint en el fons de cap de l'oposició, perquè tu tens, home, tens molt més poder que els de l'oposició parlamentària, que són els que haurien d'exercir-ho. Però és el que estàs fent de cap de l'oposició per part del PP, diguem-ne, PP, Vox, exacte, qui vulgueu, quan constitucionalment no defenseu tant la Constitució, coi, doncs compliu-la, no?
¿Qué dius, Juanjo? ¿Por qué hablas de encima de la música, por Dios? ¿Qué dius?
Estaba pensando en voz alta. No, que ¿otra lo que vez? Dice Manel está muy bien, pero pide demasiado.
Ya. Escolta'm, pregunta d'examen molt ràpidament, aviam, pel Juanjo. Aviam si estàs al dia del que hem anat explicant en aquesta emissora tot el matí i en aquest programa especial des de la una del migdia, des de casa sap que es volia inhabilitar, i ara ja és inhabilitat de facto, el president Torra. Pregunta d'examen, a quina hora parlarà oficialment el president Quim Torra, Juan José?
A les 6.
Molt bé, sí senyor. Sí senyor, aproximadament.
A partir de les 6 veurem, perquè això sempre balla una mica.
Què dirà aquest home?
A partir de les 6 el president Torra farà una declaració institucional. I una altra cosa, una altra pregunta d'examen també que té a veure amb les hores, Juanjo. A quina hora han convocat manifestacions l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural i el CDR davant dels ajuntaments del país?
Me la juego, a les 7.
Sí, senyor.
Sí,
molt bé, Juanjo. Molt bé, Juanjo. Ets una agenda humana.
Clavat.
Sí, senyor.
Sí, senyor, absolutament. Si us sembla, nosaltres fem una aturada per la publicitat. Els diem adeu i moltes gràcies al Maiol Roger. Maiol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Una abraçada forta, Manel Lucas.
Adéu.
Moltes gràcies.
Ara tornem a l'estat de Gràcia. Fins ara.